huele aire de primavera. Tengo alergia en el corazón. Voy cantando por la carretera. De copiloto llevo el sol. Y a mí no me hace falta estrella que me lleve hasta tu portal. Como ayer estaba borracho, fui tirando miga de pan. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa. Sin complejo ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre y cuando tú no llores. Ay, siempre y cuando tú no llores.
Benvinguts, Radio Oients, a un programa més de tertúlies paranormals d'Estel de Llevant. Avui tenim a nosaltres un convidat molt especial, Lluís Torrent i Badia, per parlar d'una història de la bogeria, el seu darrer llibre en el que ens hem inspirat per fer aquesta entrevista.
Lluís Torrent i Badia, 1940, Barcelona. El psiquiatre, però psiquiatre dels bons, d'aquells que miren en els ulls i escolten des d'escà, d'aquells que s'inspiren en filòsofs i poetes i que troben el puntet d'un món necessari per connectar amb l'altre i alleugerir el seu patiment.
Un psiquiatre amb una llarga trajectòria professional i personal. Llicenciat a Barcelona, ha treballat a la seva ciutat, però també ha recorregut mitja Espanya i part de l'estranger. Va ser el psiquiatre de la UCR Els Garrovers fins a la seva jubilació, juliol del 2005.
Bon dia, Lluís.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia i gràcies per convidar-me.
Avui, a més, és un programa especial per nosaltres perquè per primera vegada tenim a 30 persones, si més o manco, de convidats aquí en directe. Eh? Han vengut des de l'Estel de Llevant també i els estem agraïts.
Per què se va fer psiquiatra?
Això va per mi?
Sí, clar que sí.
No, perquè com metge de capçalera, diguem, el meu pare era metge de capçalera. I parlem dels anys 60, 65, o sigui, parlem de molts anys enrere.
Jo havia nascut.
Jo no havia nascut, no, no. Havia nascut la majoria d'aquí. Jo sí, jo havia nascut. El 40 havia nascut. I era una família de metges, tota la família, la part Torrent, l'altra eren de Taverners, la part Badia. I llavors la pràctica era molt dura perquè no estava l'estat social, vull dir, havien de fer domicilis, consulta. I a part d'això vaig estar malalt l'últim any de carrera, va ser una tuberculosi renal, i vaig començar a llegir Dostoyevsky, un autor rus d'aquest del segle XIX. Uns personatges com molt interessants i molt dramàtics, de massa. Però vaig anar inclinant cap a una especialitat que de la família no n'hi havia cap. I a partir d'aquí ja vaig acabar la carrera i vaig entrar a l'escola professional de psiquiatria. Però vaig influir molt la lectura del Dostoyevsky. Sí.
En aquesta professió teva no t'has cremat mai de tot el dia sentir problemes i tot el dia haver d'estar darrere gent que te conta coses negatives?
Sí, clar, te'n vaig cremar tant que l'any, com era, a finals dels 70 me'n vaig anar a Menorca a disfrutar una mica. Vaig estar 10 anys a Menorca fora de psiquiatria. Vaig estar a Menorca fent de metge, vam inaugurar el servei d'urgències de Ciutadella i cal dir que vaig tenir un cavall i una barca. I això és un desig infantil que vaig poder realitzar a Menorca, que és una illa que jo m'estimo moltíssim.
Lluís, digues. A Menorca vas conèixer una infermera que s'anomenia Magdalena, que estava en el psiquiàtric. Te sona?
No. Estic pensant en Magdalenes, però
sí, bueno.
Una Magdalena una mica sins boja, no?
No. Era una infermera que era de Ciutadella.
Ciutadella on estava jo, sí.
No.
Però no feia psiquiatria allà, eh?
No.
Allà estava al servei d'urgències.
Ah,
que érem
vale,
tres
vale.
metges que ens cobríem.
És que és una parenta meva i diu que te coneix.
I Magdalena, quin llinatge?
No ho sé, no, no t'ho puc dir.
Oh, mira.
Bueno, l'altre dia quan torni t'ho diré.
Va bé. D'acord, jo faré memòria.
Com ser un bon psiquiatre?
Com ser un bon psiquiatre?
Sí.
Bé, abans que el company ha dit que jo d'alguna manera citava filòsofs i poetes i artistes, diguem-ne. O sigui, per ser un bon psiquiatre no es pot ser mai només psiquiatre. És una condició absolutament indispensable, diguem-ne. Si et limites a fer diagnòstics i símptomes i pensant que hi ha una lesió en el cerebre, si et limites això, mai seràs un bon psiquiatre, per molts diplomes que tinguis i molts títols que t'hagin donat. Per tant, què vol dir amb això? Que està bé, tu has de tenir uns certs coneixements mèdics, s'ha de tenir, però llavors aquesta inclusió de veure, d'aproximar-se a la bogeria, diguem-ne, el que no és ho habitual, només es pots fer a través d'acceptació d'això com una dimensió més humana. Vull dir que el psiquiatre no ha de ser tan, no és tan diferent, ni molt menys. Els que estem aquí, jo vaig dir que tenia mania de posar-me això.
No, o sigui, no basta fer un anàlisi de lo que té de persona, no. Has d'indagar un poc més, no?
Bueno, més que un poc més has d'intentar entendre la persona globalment, no només a través de les manifestacions que es diuen patològiques. I per entendre-ho globalment, a vegades has de tenir l'ajuda això d'entendre una mica de pintura, de poesia, de filosofia, com a mi has d'estar obert. No vull dir que siguis un expert en aquestes matèries, però has d'estar obert a elles.
Lluís, de quins referents has estudiat per arribar a ser psiquiatre?
Bueno, per arribar a ser psiquiatre, bueno, he parlat abans d'aquest literat rus, no? Això va ser una, com una espanteta. Llavors, evidentment, allò em va interessar. Dic, mira, la medicina només agafa els aspectes patològics i potser en psiquiatria agafes una visió més àmplia. Això, teòricament pensava que era així, després he vist que no era així. I em vaig pensar que era més interessant. No? Quan després ja a l'escola pues, t'ensenya una mica de psicopatologia, vam fer dos anys, i després ja anaves aprenent a partir de la pràctica i d'algun llibre, de llibres que compres, d'alguns companys que poden fer que et fan de mestre, concretament el doctor Cus i el doctor Hein, conseqüent els meus primers mestres. I després la manera com vas progressant i coneixent la realitat de la psiquiatria, doncs, bueno, vas buscant els llocs on pots exercir, creus que pots exercir millor l'especialitat. No?
Jo et volia preguntar una cosa, Lluís.
Qui és?
Per aquest costat. He estat mirant una mica, informant-me, i la imatge que tenien antigament de la bogeria no era tant una malaltia, sinó com una espècie de possessió demoníaca o algo així. Penses que la gent encara pensa això? Que no és...
No, jo penso que ha canviat molt. És cert que fins al segle XVII bueno, hi havia aquesta visió màgica, religiosa, i també considerava com un fenomen propi de la naturalesa humana. Aquesta és la part potser per mi més interessant, no? Inclús si la concepció religiosa o de bogeria o del que vulgueu no deixa ser una dimensió humana, perquè un ser religiós o no, però el religiós existeix, no? Aleshores, això era cins, efectivament, i fins al segle XVII coexisteix la no raó, la bogeria, diguem-ne, amb la raó. I la no raó és doncs unes manifestacions, és un comportament, si vols, estrany o no habitual, però que fora part d'un comportament d'unes persones estranyes, diguéssim, però no malaltes. Estranyes, és diferent, eh? En el segle XVII, bueno, jo no sé si ara m'allargaré molt, però...
Allarga't.
Sí. El segle XVII, què va passar? Va passar que va començar, concretament ja a París, però en tot el món occidental, va començar a donar-se importància a la indústria i al comerç. Això que va comportar? Va comportar ordenar d'alguna manera, sobretot en quant a horaris, en quant a dedicació professional, en quant a obligacions, que molta gent del camp anés a la ciutat a buscar feina, perquè hi havia feina. I el comerç igual, el comerç té unes regles que no té un pagès, que no té un camperol. I aquí el que va passar és que es van trobar molta gent per començar a anar a la ciutat, i llavors van trobar amb alguna gent, alguns delinqüents, altres no, altres treballadors, aquests del curre bé, i una altra gent estranya, que quan era toc de pito a les 7, 12 aquí, els tios apareixien a les 12, no? I quan escolti vostè aquesta màquina, doncs els tios cantaven, i jo dic, hosti, què fem amb aquests? Tampoc havien delinquit, la gent... Bueno, i els van tancar a l'Hospital General, que deien, llavors. I aquí va començar la segregació de... El que, llavors encara no els consideraven malalts, consideraven que hi ha gent que no s'adequava a la nova situació industrial i comercial, la nova situació que començava a residir la burgesia, que abans qui manaven eren els nobles i els reis, fins que els van tallar el cap. No? Llavors aquells van quedar allà, i van quedar allà encara un segle, de, més o menys, això era mitjans del XVII, doncs fins a mitjans del XVIII, van quedar allà tancats perquè no tenien cap diagnòstic de malaltia. Estaven allà perquè no sabien on posar-los.
Vaig sentir que si et tanquen a la presó, saps quan sortiràs, sí. Però quan et tanquen en un manicomi, pots estar tota la teva vida. No tens una condena i...
Sí, sí, com pots estar un segle. Bueno, un segle si vius, però vull dir que... Sí. En aquest cas està un segle. Doncs sí. I llavors el que va passar, al cap d'un segle, s'ha dit que això és interessant, perquè hi va estar un segle tancats, i anaven tancant, i els quals es morien, anaven morint, de nous, i al cap d'un segle és quan diuen, bueno, ja què fem amb aquests tancats? Sempre és una mica, què fem? No era anar a curar, sinó què fem? Com ho justifiquem? I entremig hi havia hagut la Revolució Francesa i l'enciclopèdia. Llavors, clar, això volia dir que es començava a reivindicar els drets de l'home, els drets de ciutadania, els drets de tot ciutadà. I encara més es va començar a potenciar encara més el que dèiem de la indústria i el comerç. I aquest, clar, se'ls tenia que assignar un lloc dintre la societat. I és quan hi va el famós Pinel, trencador de cadenes, doncs, bueno, hi havia un metge allà, que era el Pinel, i va començar, no sabia què fer, i va començar a fer, a observar, a agrupar símptomes i a fer diagnòstics. Però per curar, ningú pensava curar.
Sí, estic content que com practiquem una afició com a arxistori, que, que és bastant entès. Però, és a dir, tot aquest moviment obrer, que evidentment pues, quan la gent està dins fàbrica som tan d'estrès, pues, desembocàvem això, no? Supos que quan, és a dir, hi havia un model de psiquiatria que la ciutat italiana i a Trieste, segons tenim entès tu i vas estar, i m'agradaria que m'ho diguessis quina experiència vas tenir dins aquesta ciutat per apostar per un canvi de model.
Bé, fem un salt de dos segles més, eh? Vull dir, anem galopant, diguéssim, esquadra, passar del Pineo a passar el Basalla, doncs, escolta'm, que ja han caminat molt, eh? Bueno, no, jo breument, el que em diré és que a partir del Pineo és quan es declaren malalts aquests. Aquesta gent tancada passen a tenir un diagnòstic. O conserva-los malalts. Hi ha un metge que A poc a poc vaig dir, som mals. Això és la gran diferència amb el que deies tu abans. Que prèviament no eren mals, eren comportaments, eren gent que duc on s'ho mania, no? Cada qual, no sé, serrat, no sé com
deia. Era un problema de moral, més que...
També, però vull dir, tot eren problemes humans. És igual, fos de moral, fos de sociabilitat, fos d'extravagància, eren problemes humans. Amb el Pineu passen a ser problemes mèdics. I aquí hi ha la gran diferència, perquè mentre és humà, podem incloure filòsofs, historiadors, podeu que sigui. O estem de tu a tu, amb qui té aquests trastorns i amb qui en té menys. Estem de tu a tu i ens podem entendre. Si som malalts, es poden no entendre amb mi. Jo puc fer de metge respecte a ells, però tu ja no tindràs molt a dir. No dic tu perquè... Crec que estàs aquí al costat i t'ha tocat rebre, no? Però bueno, aquest és el gran canvi. Amb el Basalla segurament es torna a criticar això i es torna, a partir de grans institucions com és el Manicomi de Trieste, es torna a buscar aquesta dimensió humana de tots, de metges, psiquiatres, psicòlegs, etc., i sobretot dels internats. Es busca aquesta dimensió per sobre de tot de malalties hipotètiques.
Vaig veure una mica el que feien abans en els manicomis i fins vaig llegir que en Shakespeare li van tancar en el manicomi després de que va morir la seva dona. I en aquella època el manicomi era bàsicament un lloc on torturaven a la gent i la idea era que tinguessin tanta por de tornar que es comportassin de forma normal.
Sí, clar, tothom feia el que podia i clar, segurament les mesures repressives i de fer por, inclús això amb l'electroxoc es veu, no? Moltes vegades l'electroxoc, potser no ara, no ho sé, però quan jo era més jove es donava com mesura de càstig als manicomis, vull dir, quan hi havia una alteració de comportament, doncs ells també ponguen xispes. O esta també, no era el patrimoni dels homes.
Ja tens 68 anys. Ja tens 68 anys. He viscut...
Quants anys té?
68.
Ah, 68, sí, sí.
He viscut la paga dolenta de la psiquiatria.
Sí, sí.
Jo vaig deixar la psiquiatria la primera vegada als 16 anys. Van dir que tenia esquizofrènia, vaig estar molt de temps. Antes havia d'anar a metge de paga, jo també vaig anar a Sant Carbonell, no me'n recordo el nom.
Sí, sí, sí.
I després vaig anar a Nicolau Llaneres, que vols que va estar corregut.
Aquí?
Nicolau Llaneres.
Nicolau Llaneres, sí, sí.
I vaig dur la sort que l'any 78 no l'han trobat Nicolau Llaneres. I vaig entrar en el xiquet de Palma. I m'ha pagat el poble d'Aro.
D'Aro, sí, sí.
I ella, si jo he estat presentat a la Seguretat Social, encara ara pagaria, si ets tu.
I?
Sí, en Guillem mos contava que abans pagaves 1.000 pessetes per anar a la consulta externa. Consulta externa.
Era en privat.
En el psiquiàtric.
Ah, sí. Jo consulto.
Consulto d'escena, el meu passat de tot.
Sí, sí. Home, jo una cosa que voldria dir és que entre un malalt esquizofrènic, si vol, és igual.
Sí, igual.
O psicòtic, o que sigui, internat i un al carrer, i el mateix, o no, i un no, el mateix al carrer, el mateix internat, canvia moltíssim. Quan un està fora d'una institució, és una persona. I dintre d'una institució, és un institucionalitzat, diguéssim. La institució marca el modo com un pot sentir, pot viure, pot comportar-se, etc.
Jo que feia 17 anys, en els 42, a l'Ostodrigui, tenia esquizofrènia. I vaig contar-te el feina. Jo crec que l'esquizofrènia ens fem segon que tractava és per fer feina igual que una altra persona normal. I per què pots ser més llet que ell?
Sí que pot fer feina, sí, sí, sí. Sobretot, sí, una cosa que s'ha de vigilar, dic, cada particular.
No, jo cada 15 dies me l'han tornat per anar al psiquiatre.
Molt bé. No, no, vull dir que, hem de vigilar els psiquiatres és no donar massa medicació. Ara, no donar més medicació del que es necessita. Perquè medicació moltes vegades es necessita. Però el gran, bueno, defecte que ho hem vist tots, i l'Alicia ho ha vist, l'Aina, fer la gent que han treballat amb això, és que no sé per què les medicacions sempre s'acumulen. Ningú s'atreveix a retirar-ne, una cosa absurda. I aleshores, bueno, jo recordo, em sembla que està en el llibre, això, eh? Que recordo molt bé un pacient, que era un picapedrer, va tenir, bueno, un brot, diguem, de psicòtic, però que va, als 15 dies estava bé, però clar, llavors havien posat molta medicació de neuroleptics. I tenia un síndrome parkinsonià, diguem-ne, tremolava, no podia. I que va venir i que el germà deia, no pot agafar un tassó, li cau, no pot agafar. I llavors, què va passar amb aquest? Aquest senyor, tot que estava bé, i anava a revisió, anava a revisió. I igual li deia, escolti, vostè segueix pensant que, jo què sé, amb les musaranyes? I deia, no, jo no penso en les musaranyes, penso que vull treballar. Però no puc. Diu, ah, no, no, això està compensat. Per què? Perquè el metge només veia la part que podia considerar patològica. I com que aquesta ja no hi era, era no, compensado. I seguia amb la medicació o augmentava una mica. Llavors, aquesta medicació és el que li impedia anar a treballar. O sigui que, clar, una compensació, una trista compensació. Perquè, clar, si estava allà, pobre home, tancat a casa. Llavors, aquí l'únic que s'havia fet, anar retirant a poc la medicació, fins al millor quedar amb un mínim, o cap, al millor amb un mínim. I va tornar a treballar, clar, va tornar a treballar.
Jo l'any 2010 vaig estar ingressat en el psiquiatre de Manacó. Havia estat tres mesos. Vaig estar amb una depressió que pensaven que moriria. Vaig passar per tot el psiquiatre, vaig estar tres mesos. Vaig entrar com a voluntari i no em deixaven sortir com a voluntari. I vaig estar allà tres mesos. I la doctora Manera, que sempre li diria, va dir, Guillem, te llevem tot el medicament que prens i te'n dones un drau. En un mes ja votava.
Sí, sí. Va fer bé. Va fer bé, i tant.
Mos hem animat a xerrar d'experiències pròpies a Guillem i sé que hi ha més gent que volia comentar part també de la seva experiència, però en Cristian té preparada una cançó. Donarem pas ara en aquesta cançó i després continuem.
Abans has parlat de la gent que venia del camp i no s'acabava d'acostumar a la vida i li tractaven com si fos boig. Doncs d'això parla aquesta cançó.
Molt bé.
Thank you.
Hola, Luis.
Hola.
Ahora te hablo en castellano para que veas.
Okay.
Te va bien, ¿no?
Oh, sí, me va bien, sí, sí.
Bueno, yo te quería hablar de una experiencia personal que hace poco que me ha sucedido. Me gustaría saber cómo pasar un duelo sin que te duela mucho.
¿Pasar un dolor?
Un duelo.
Ah, un duelo. Vale, vale. Había entendido un reloj.
No, un reloj no, porque el reloj...
Complicado.
El reloj es muy fácil. Un duelo, porque hace poco que se me ha fallecido un amigo personal que lo quería mucho, o sea, mi pareja, y lo he hecho mucho en falta y, claro, y lo llevo dentro de mí.
Sí, sí. Mira, un duelo es una experiencia personal, ¿sabes? No tiene nada que ver con enfermedad esto, ¿eh?
No.
Es una experiencia que has perdido una persona que con que vivíais, convivíais, hacíais un trayecto de la vida juntos.
Sí.
Esto, ¿cómo pasarlo? Es decir, hay que pasarlo, necesariamente.
Pero es muy difícil.
Es difícil, pero por esto somos humanos también, ¿eh? O sea, no es, tienen muy menos duelo que nosotros, nosotros tenemos. Dicen que el tiempo, y es verdad, creo que el tiempo cura, esto, o mejora, ¿eh? Y después no abandonar, es decir, la vida sigue, a pesar de todo, sigue, ¿no? Ahora sigues más sola, a pesar que aquí tienes una compañía de gente muy importante, de gente, ¿no?
Pero no es lo mismo.
No es lo mismo, evidentemente. Pero que la vida sigue. Es decir, tu vida sigue. Tu vida es tuya. Entonces, es procurar acogerse a todo lo agradable que aún te queda por vivir, que es mucho. Y todo lo agradable que tienes de relaciones personales, ¿no? Y Dios que sea, ¿no? Yo creo que es... Esto, que uno es que hay que pasarlo, que se requiere tiempo y sobre todo no abandonarse.
Sí, pero es que me cuesta mucho, lo tengo muy adentro.
¿Qué tiempo hace?
Una semana.
Hombre, pues, o raro, o patológico sería que no lo sintieras. ¿Entiendes? O que te ocurre es lo más normal, lo más explicable. Es lo que ha de ocurrir. No, que muera el compañero no ha de ocurrir, pero si ocurre, o que a ti te ocurre, eso está dentro de un proyecto vital tuyo, ¿sabes?
¿No? Pero me gustaría que me diera alguna estrategia para superarlo lo antes posible o algo.
¿Lo has de encontrar tú?
No, no hay ninguna.
Hombre, estrategia no hay ninguna, porque cada persona es distinta.
Eso ya lo sé.
¿Sabes? Entonces tú has de encontrarlo tú a través seguramente de la gente que te rodea. ¿Eh? Y esta gente que te rodea, tú influyes también sobre ella. ¿Eh? Es decir, el entorno tuyo te responderá en función también de lo que tú pidas y lo que tú sientas. Y esto es, ese es el camino. El camino es el tiempo y después el ir conservando o restableciendo o nuevas relaciones con personas y dar un tiempo, ¿eh? Porque una semana es muy poco, yo...
Sí.
Es muy poco, ¿eh?
Por lo menos tiene que pasar un año o más.
Dicen un año, esto dice, no sé quién lo dice, pero he oído que es un año. No, pero que se requiere un tiempo, eso seguro, seguro, seguro. Y te pondré, y estarás bien.
Dicen un año, pues yo hace 4 años que se ha muerto mi marido, que estuve con él 43 años y aún no me se ha ido. Ya hace 4 años ya. Él ha sido mi marido.
Sí, sí. Bueno,
esto no se olvida, ¿eh?
Cada persona
no,
es
no
cada
se olvida
cual.
Esto.
Bueno, pues dicen un año, es decir, que usted dice cuatro.
Dice mientras te dure.
Sí, 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 sí. No, eso no hay una regla fija, no hay una regla fija. Depende de cada uno de sus circunstancias, etc.
Yo hago lo posible para eso, pero cuando me pega, me pega.
Bueno. Pues sigue haciendo lo posible. ¿Eh?
Muchas gracias, Luis.
De nada, de nada.
Luis, ¿cómo podemos...
¿Quién es?
A tu derecha, lo siento.
Aquí.
¿Cómo podemos, o sea, cómo puede la gente que lleva toda su vida, pues creyendo que esta gente simplemente son alienígenas, ¿cómo podemos hacer que entiendan la realidad, que es una forma diferente de ser?
Pues esto es este programa de radio, entre otras cosas, pero este programa de radio es importantísimo, ¿no? Es decir, Es de una asociación de, bueno, de enfermos familiares, profesionales. Mira, quien, a ver, hace 20 años que se iba a esperar que se grabase un programa de radio en esas condiciones. Pero, ya digo, entre otras cosas, ¿no? Creo que también se hace teatro en Estel de Llevant. Tantos talleres, tantos intercambio humano, pues esto es lo que hay que hacer. Entonces, poco a poco, creo que la sociedad, a partir de, no tanto de discursos, ¿no? Discursos siempre oídos, de la igualdad y no sé qué, no sé cuántos, y la tolerancia y todo esto, no, no, a través de acciones. De acciones, y esto es una acción, a través de actuar. Es decir, el pensamiento solo sirve si se actúa.
¿Crees que a través de algunos actores de Hollywood o músicos, yo qué sé, Johnny Depp o Jim Carrey, que tiene esquizofrenia y es un gran actor?
Fantástico.
¿Crees que llegará realmente a entender la gente o seguirán habiendo dos mundos?
Bueno, es un proceso, ¿no? Mira, un ejemplo se me ocurre. Hace 20 años, 30 o 40, había muchos chistes sobre locos. Actualmente yo no oigo. Es decir, digo ahora como un índice de normalización, como un indicador. Como los homosexuales, por ejemplo. Hace 30 años todos eran chistes de maricones, no sé qué, no sé cuántos. Ahora no se oyen. ¿Qué quiere decir esto? Que poco a poco la sociedad va integrando a esas personas. Va integrando, pues va aceptando como son, más o menos. Es decir, que las cosas cambian, evidentemente cambian, ¿no? Y pues cambian por muchos mecanismos, entre ellos la radio esta, ¿no?
Sí, jo també m'agradaria compartir una experiència. Perdó. Vaig tenir tres ingressos psiquiàtrics, el darrer de manera forçada, perquè varen venir nacionals a casa nostra. I jo me pensava que això era una cosa que depenia de la meva voluntat i vaig descobrir que no era així, que si una tercera persona ordenava que jo no estava en condició de fer una vida pròpia, havia d'obeir sí o sí. Però bé, això només era una simple anècdota, perquè jo al meu torn ho volia aprofitar per dir que un d'aquests ingressos vaig conèixer una persona màgica, meravellosa, comprensiva i maca com una Alícia. I com que tu has fet feina amb ella, m'agradaria que mos contessis una experiència que se pugui contar, òbviament, de la feina amb ella, que ella, evidentment, té amb una molt bona estima.
Que ho conti ella, no?
Això no estava preparat, això.
Això és de...
Fora de guió.
De pensar fora de guió, però... Bueno, per exemple, té una experiència. Vam escriure un llibre, que era l'any 15, potser, era el del taller de teatre, sembla, d'Esgarrobé. I en els diferents capítols, explicant un taller de teatre semblant al que aquí teniu, doncs explicàvem una història d'algun pacient. Entre elles hi havia aquesta de que amb la medicació no podia treballar. Aquesta és una de les històries que s'explicava allà. I l'altra història que va escriure ella. I m'agradaria que expliqués el que va escriure, perquè és molt interessant.
Ui, no sé si me'n recordaré, però...
Fes un resum. Yeah. És curteta.
Sí. Crec que era la història d'un usuari nostre, d'Esguerrobé,
sí.
Que me la va explicar ell mateix. Uh-huh. I me va dir, ell vivia un poblet molt petit, a de vora Souva. I me va dir que es de matí se trobava cada de matí a primera hora amb el seu psiquiatre, que també vivia allà, i se trobaven en el bar. I aquest lot, amb tota bona intenció, el anava a saludar, però el psiquiatre feia de no conèixer-lo. Girava la cara o feia de no saber qui era. Llavors, aquest lot va agafar coratge i va dir, no, jo això, quan el vegui a la consulta, li diré. va anar a la consulta i li va dir, escolti, vostè no me veu que ha de dematí en el bar a primera hora, que anem a fer el cafè? I aquell psiquiatre va dir, sí, clar, que el veig. I aquesta la va dir, perquè no me saluda. I el psiquiatre li va dir, idò, per fer-te un favor, perquè la gent del poble no pensi que ets el loco. O sigui, en aquest cas, el psiquiatre, la conducta del psiquiatre, per ell, estava justificada. Imagineu-vos, eh? Quina cosa més retorçuda. Quin pensament més retorçut. Eh? O sigui, el primer que tenies prejudici era el psiquiatre. Eh? I més a manco aquesta era la història.
I que acabava i ell, aquest senyor,
sí,
acabava dient el que està boig és el psiquiatre.
Exactament. El loco, exacte.
El loco, deia que el loco real és el psiquiatre, que té aquest comportament, sí, absolutament,
sí,
surrealista, no?
Vull dir, clar.
Jo volia fer una pregunta, tornant a Itàlia, volia fer una pregunta també. Quina diferència va trobar de Itàlia, d'això del moviment de psiquiatria que va haver allà, amb Espanya? Quina diferència hi havia?
Home, molta, molta. Molta, perquè aquí i encara bona part s'està encara amb aquesta concepció només mèdica, diguem-ne, no?
Sí.
Només mèdica. I clar, allà hi va haver tot un equip mèdic i psicòlegs i infermeres,
sí, professional, tot
professionals,
no?
On van dir no, si només fem diagnòstics i considerem que el que té aquest senyor és d'una lesió que a més no es coneix,
sí,
no hi ha manera de comunicar-se. No?
Ah,
llavors van fer un enfocament des del director amb l'administració que ho va acceptar, no? Doncs van fer aquesta dimensió d'anar creant unes condicions, diguem-ne, dintre de l'hospital, terapèutiques, semblants a la vida, el més semblants possibles a la vida diària.
O sigui,
a la vida
humans,
quotidiana.
Ser més humans, no?
Ser més humans i anar creant, per exemple, la vida quotidiana,
sí,
segurament, si un dia no tens gana, no vas al menjador, no?
No, ja, tens, sí, no menja.
Què passava als psiquiàtrics? Que per obligació tothom a la una havia de baixar al menjador.
Ah, sí,
és un exemple petit, si vols. Eh? Però com això, en el psiquiàtric estava tot ordenat, està ordenada tota la vida dels residents.
Ah, sí, sí.
I que a vegades és més diferent del fora. Allò que es va anar procurant és que no hi hagués aquesta diferència tan gran entre el fora, entre la societat, i el psiquiàtric. I això vull dir 1.000 actuacions. Vull
ara dir, se pot dir que estem a l'altura d'Itàlia, més o menys, Espanya, o no?
Home, allà parlo italià.
Sí.
I aquí parlem mallorquí.
Però estem a l'altura, més o menys, o no? O hem arribat a un punt, més o menys?
Bueno, jo crec que aquí s'ha avançat poc.
S'ha avançat poc, aquí.
S'ha humanitzat, és veritat,
sí,
que
sí,
la gent va més ben vestida, però en el fons no ha canviat gaire.
I una pregunta que vull fer. És vera que el darrer psiquiàtric a Espanya és de Palma?
El que és? El
psiquiàtric, darrer psiquiàtric a l'hospital.
El darrer? No, que va.
No és el darrer?
No.
N'hi ha més?
I tant. No, d'aquí vol estar pel mig.
Per
no, que n'hi ha més.
Lluís, per allà ja no haurien d'existir psiquiàtrics?
No, però a Itàlia en el 89 per llei es van suprimir els psiquiàtrics, i encara n'hi ha,
I aquí per llei fa anys que van dir que s'havien de tancar.
Bueno, que el procés era anar arrencant, fer consultes i anar integrant a la comunitat. No era tan taxatiu de dir que tancaran els psiquiàtrics, allà va ser taxatiu. I així de tot, pues la pròpia llei admet que no es compleixi la llei, perquè hi ha psiquiàtrics encara i tal. I a part hi ha molts de privats, també.
Ah, de privats.
Que es guanyen bé la vida.
Yo me acuerdo cuando me dijeron, tienes que ir al psiquiatra. Y yo le dije, si yo no estoy loca.
Pues muy bien.
Bueno, no, hay una... yo estaba en el Instituto Nakamela.
Aquí, coño. Siempre es, miro cap a ell.
Es que lo hemos colgado
vale,
un poco.
Vale.
Yo estaba en el Instituto de Ana Camela y lo tenía, cuando yo estaba estudiando lo tenían que haber cerrado hacía 15 años. Luego estudié 10 años más, lo cerraron y en vez de derribarlo como tenían que hacer, lo convirtieron en una escuela de adultos. ¿Crees que va por ese camino la reforma que tienen que hacer en los psiquiatras?
Sí, la reforma, no sé, yo al final pasé mucho de la reforma, ¿no? Porque al final es, a nivel pequeño, pues lo que se hace aquí es el de llevant, digamos, ¿eh? ¿Sabes qué, lo que va es esto? Porque la reforma, yo te diré que quizá estando aquí en Mallorca, ha habido tres planes de salud mental nuevos que no se que ninguno se ha ido, se ha revisado, digamos, ni se han iniciado, digamos. O sea, ¿sabes? Entonces, esas cosas, eso quizá no lo he dicho antes, pero esta visión no médica, sino médica más humanista, es muy importante en los momentos. Es decir, el médico tiene todo un camino trazado. Es decir, esta es una enfermedad, seguramente del cerebro, da estos síntomas, da estos, un síndrome, hay que dar esta medicación, y esto es un camino lineal y que no ofrece muchas novedades, digamos. Es un camino un poco a inercia, la inercia del tratamiento. En cambio, desde otro punto de vista, como podría ser el de aquí, se aprovecha acontecimientos puntuales, acontecimientos no habituales. Es decir, hacer un programa de radio en una asociación así no es un procedimiento habitual, es un extraordinario. Entonces, prestando atención a ese extraordinario, podemos deducir que, por ejemplo, pues que va muy bien porque sociabiliza, porque cura, porque da a conocer. Es decir, todas las ventajas que ofrece eso, ¿no? Porque ofrece un modelo alternativo, al menos en esta dimensión. Y esta es la importancia, es decir, hay un modelo que es rutinario, que parece que ya lo saben todo, y otro que muchas veces queda sofocado porque la sociedad no apoya y porque la administración no apoya, en que los acontecimientos no habituales son los que cobran una gran importancia. Ya os digo, por ejemplo, esto. Esto no es un acontecimiento habitual. Y en cambio, si aquí analizamos lo que está ocurriendo aquí, tiene muchos valores a considerar.
A veces parece que el gobierno considera que lo antiguo, simplemente por ser antiguo, es mejor. Es como, esto es así porque es una tradición o porque se ha hecho siempre y tiene que funcionar. Sin acabar de pensar si de verdad está funcionando o no.
Sí, sí, esto es lo cómodo. Todos nosotros quizá en buena parte vivimos de inercias, de hábitos, pero a veces es necesario. Bueno, podemos estar continuamente con la novedad, pero estamos sensibles y despiertos a estos acontecimientos extraordinarios que esos que ofrecen una vida distinta. Sin esos acontecimientos estaríamos igual que Edad de Piedra, digamos. Exagerando.
Sí, anem a despedir ja el tema aquest de les experiències pròpies per entrar dins el tema de l'ètica. Abans sentirem una cançó plena de nostàlgia, plena de sentiment, del català en sopa de cabra, que se titula El boig de la ciutat.
Acabava
Entre els convidats que tenim aquí avui se troben a Magdalena Aguiló. La Magdalena és companya d'en Lluís d'aventures, de professió també, perquè ha compartit l'experiència del Guerrover i del teatre. I vol fer una aportació, Magdalena.
Hola, bon dia. Bon dia. Jo som personal no sanitari, però fa molt d'any que he fet feina de salut i sí que he vist una mica el procés del tractament de la salut mental. Sí que he de dir a favor que he vist la hospitalització, que he de dir, en vez d'anar al manicomi, hospitalitzar en els hospitals amb els altres, com una especialitat més, que això ho trobo positiu. He vist la creació de les unitats de salut mental, que també ho trobo positiu, els centres de dia. Així tot, pens que està en un bon camí, però encara no basta. Ara, el que trobo avui en dia és que la visió que tenen els psiquiatres no correspon, per exemple, a la visió que tenen tots els altres professionals de la salut mental. Els psiquiatres són, a mi me pareix, que els que tenen queden més estancats amb una medicació, en canvi, els altres professionals ja poden ser monitors, infermeria, treballadors socials, psicòlegs, sembla que avancin molt més amb aquesta evolució, que tenen com una visió més humanitària, més de taller, més d'integració, més de relació laboral. Pens que és així. I bé, i felicitar aquí en aquest taller perquè m'ha agradat molt sentir-vos. Heu fet unes preguntes superinteressants. M'ha encantat sentir-vos. Seguiu amb aquest programa perquè és fantàstic.
Gràcies, molta bona. Avui poden sentir aquesta calor del públic, que ha de pinir més de drets, perquè ja m'ha anat rompent un parell de cadires. Això haurà estat l'anècdota també d'aquest programa. I crec que ens queden 5 minutets.
Jo podria contestar, sí. Bueno, contestar sí. No. Ampliar, diguéssim, la visió sí. De la Magdalena. Jo, un psiquiatre, tinc psiquiatres, però l'any, no sé si ho sona, tot això són anys 60, 60, inici dels 70, que d'anglès, que deia, jo hi estic d'acord, que justament mentre seguessin els psiquiatres fent diagnòstics i basant-se només en diagnòstics i classificant símptomes, és a dir, entendre's el psiquiatre amb el pacient, amb el que sigui, és impossible. Perquè el psiquiatre sempre té el cap, com que és el producte d'una malaltia, el que aquest senyor manifesta o fa, i l'altre sap que li passen coses, però no té el concepte que és malaltia. És a dir, el psiquiatre només ho accepta a partir que aquest senyor és un malalt, o senyora. Per tant, la relació humana, diguem-ne, que per exemple, amb altres professionals que no tenen el poder del psiquiatre, no tenen el poder investit per la societat, doncs de ser els que cuiden els malalts, els que poden donar tractament, els altres, com que el psicòleg no ho té això, el psicòleg té la paraula, té l'actitud. No sé si és més fàcil, però no tenen només aquesta doctrina posada al cap. Llavors han d'inventar-se, doctrina, iniciatives, recursos, saps? I aquí és la gran diferència. I per això els psiquiatres, aparentment, tot va, però és una feina que fan la mateixa que fa 50 anys. Únic que ara amb més medicaments i més cars, perquè al final partim de les mateixes famílies de medicaments. No? I això explica, poder, el que, o almenys crec, que explica el que tu dius. Com a vegades són gent no estrictament psiquiatres els que més afavoreixen, els que més aporten el benestar dels pacients.
Jo crec que entrant també dins aquesta àrea d'ètica a dins la professió, i diguem també aquest poder que exerceix el psiquiatre per decidir si una persona ha d'ingressar, si no ha d'ingressar, per decidir si s'han d'aplicar contencions, que se diuen ara, o si a aquella persona li han de fer electroxoc, perquè no ho poden negar que avui en dia s'han reformat per de fora, sobretot, aquests recursos, com deies tu, Cristian, com a psiquiàtric, s'han creat molts de recursos nous, però hi ha pràctiques que en Lluís defineix en el llibre com pràctiques que venen de segles enrere, però és que se venen arrossegant de segles enrere cap aquí, se'ls modifica un poquet el nom, se'ls canvia una miqueta qualque manera de fer, però segueixen coartant la llibertat de la persona. Què en trobes de tot això, Lluís?
Que sí, que tens tota la raó del món.
Bueno, jo no he acabat de llegir el teu llibre, ho he de confessar, i pareix entretengut, però les primeres pàgines estan superplenes de paraules tipus poesia. Estava fent servir algun llibre com per enriquir les teves paraules? O sigui, de bon vas agafar la idea per fer aquest llibre?
Ah, l'origen d'aquest llibre... No pretenia escriure un llibre. Aquí a Mallorca n'hem escrit abans dos. Un del teatre amb el Magdalena Guigó i el Paco León. I el segon amb la Marian Feliu. És a dir, eren llibres que volen reflectir, o han intentat reflectir, l'experiència del Garrover. És com si ara algú agafés Esteu de Llevant, doncs els equis temps que porta, 10, 15, 20 anys, i diu, bueno, doncs anem a fer un llibre perquè això no es perdi. Vull dir, i descrius això. Són llibres testimonials, que es diu, de documentalistes. Aquest jo vaig començar ordenant una mica papers que tenia i llibres, jo que els revises una mica. I vaig començar a escriure un capítol, i llavors hi ha gent que va agradar, diguéssim, gent que passava per casa, i és interessant. I vam anar seguint. Però la idea inicial no era fer un llibre, sinó que dic, llavors vindes un llibre, esclar, llibres com jo, són llibres que, perquè jo aquí el que he utilitzat de llibres no he agafat internet, vull dir, tota la bibliografia que hi ha, que serà poca o molta, és el que jo tinc, acumulada al llarg de, no sé, 40, 30, no sé quants anys, no? Aleshores, sí, no sé, que m'he perdut una mica i tot, però, no, bueno, llavors ho dius, aportacions. Pues sí, són aportacions, home, de nou no ningú, bueno, almenys jo no invento res de nou. Sempre aprofitem experiències del passat i sobretot projectar-les cap al futur, és a dir, no ens quedem allà rememorant passats, no? I això és l'origen del llibre, és aquest. I fins a arribar als últims autors, dels quals jo prenc partit, evidentment, perquè clar, és bibliografia també seleccionada per mi, i és la meva bibliografia aquesta. I la meva experiència, l'altre dia a Barcelona, l'Eulàlia, no sé, veig que jo la coneix, va dir una cosa que és encertada. Ella ha seguit Olga Rubés, una senyora de Barcelona, des de l'inici, pràcticament. Ens va veure per 30 minuts de TV3 i deia, bueno, clar, coneixia Olga Rubé mitjançant les coses que feia Olga Rubé. Diu, i amb aquest llibre és clar que s'explica el que feies i aquí està explicat perquè has fet unes eleccions, diguem-ne, d'interessar d'autors i unes tendències, has triat unes concretes. Llavors s'explica les actuacions del Garrubé com poden ser les d'Esteu de Llevant. No?
Tu vius en Espàndinca?
Perdó?
Vius en Espàndinca?
No.
És que jo t'he vist passejar per allà, pot ser? Qualque dia?
Pot ser, però no, jo ara visc a Palma. Però bé, vaig viure a la Cabaneta. Tot l'any passat vaig viure a la Cabaneta, o sigui que no vaig tan lluny. Sí, sí,
és que ja he vist per el Pont d'Inca i t'he vist passejar per allà, dic que el millor és que viu per allà.
I vaig viure i he viscut un any.
Muy bien.
En Transpúblic també tenim Naina Mascaró, que és coordinadora del Servei Ocupacional de l'Estel de Llevant i també ha compartit amb en Lluís experiència professional i experiències de vida i d'amistat. També vol comentar qualque coseta.
Jo també volia fer una pregunta a en Lluís, aprofitant que està avui aquí amb nosaltres, i seguint un poc l'aportació que havia fet a Magdalena, sí que és cert que pens que ha hagut un recorregut en salut mental i una millora de certs aspectes o de certs serveis, però bueno, crec que ens queda molt de camí per fer i per millorar. I la pregunta anava un poc cap aquí, no? És a dir, què t'apareix a tu que seria fonamental canviar o fer diferent perquè l'atenció en salut mental fos millor? Si poguéssim, ja sé que és complicat per un aspecte, però per aquí.
No, gràcies. Complicat no, vull dir, jo penso que hi haguéssim diversos estels, diguem-ne, vull dir, un firmament d'estels. No, és bé, jo crec que aquest és el camí, no? Que potser s'hi podria incloure una consulta perquè el psiquiatre aprengués a fer-ho diferent. O sigui, un psiquiatre dins d'Esteu de Llevant necessàriament no podria seguir la inèrcia aquesta del Pineu, d'aquests tres segles des del Pineu. Hauria de fer unes pràctiques diferents i segurament seria un bon suport també per Esteu de Llevant. No? Això podria ser que, bueno, si alguna cosa jo ho introduiria. Ara heu de convèncer l'administració per fer-ho, eh? Vull dir que no és fàcil. Però jo crec que això, que el camí és Esteu de Llevant, és que se'n creïn. El fet que crear aquestes coses, a vegades depèn d'una, dues, tres persones que s'hi posen i no és fàcil, no és mai un acte burocràtic. I de fet tu ho saps millor, Esteu de Llevant s'ha anat creant. No és una idea de principi, sinó una realitat que ha anat desenvolupant-se al llarg del temps i al llarg de petites experiències, les quals s'han anat triant, s'han anat decantant cap a elles. No?
Tota aquesta vida dona per molt i no m'agradaria que m'anessin d'aquí sense que mos contasses de tota l'experiència teva, de tot el reconeixement, tots els mèrits que has aconseguit. Quina és des que ho ha d'estar més orgullós i poder compartir amb altres, per favor?
Bé, no, jo és clar, vull dir, on diguéssim, es pot resumir tota la meva experiència d'anys i anys, i la meva, i poder-ho revisar ha sigut en el Garrubé, que d'alguna manera és similar a això, d'alguna manera, vull dir, hi ha diferències segurament, però jo em sap que ho dic, diverses vegades ho dic, vull dir que tot l'altre, tot això de inclús d'Itàlia, Itàlia, de Galícia, de l'Institut Mental de Santa Creu, dels centres de salut mental de Barcelona, tot això, al final va servir per tirar endavant, per crear el Garrover. O sigui que tot el que pot ser més o menys acadèmic, que no conservo cap diploma, sé que no em van donar tampoc, doncs fructifica al final amb una experiència de 10 anys que com aquesta, doncs, escolta, no és que l'administració la va tolerar, però no és que la pogués, diguéssim, massa, eh? I realment el que em vaig jubilar van aprofitar per enfonsar-ho tot a un any. Doncs, Olga Rubén.
Gràcies.
No sé si abans de què va, en Paco sempre mos diu que té ganes de contar qualque xiste, però no sé si se n'ha preparat cap avui. No també cap així. A veure.
Estava, iba uno con un coche y se le salió una rueda y encima de una tapia había un paciente, un psiquiátrico. Y dice, oye, ¿por qué no le pones, le quitas un tornillo a cada rueda y se lo pones a la que ya te das tres tornillos y puedes poner la otra rueda? Y dice, bueno, ¿y tú estás loco? Y dice, hombre, soy loco, pero no tonto.
Muy buena. Moltes gràcies, Lluís, per ser aquí i a tota la gent que ens ha acompanyat avui i a tots els tertulians d'avui. I per acabar, ens despedim amb una cançó. Vols introduir tu, Adrià, la darrera cançó que tenim preparada?
Ah, bé.
Que ja la coneixes.
Sí, però jo no sé si seria millor que l'introduïssis tu, perquè és una cançó que vas proposar tu, si no vaig malament.
Sí. Se diu Medicina Natural, és d'un grup que ja no està actiu, que era un grup que se deia La Granja, i d'aquí de Mallorca, i esperem que vos agradi. Com diu el títol mateix, Medicina Natural, tant de bo amb això mos bastàs a tots, per tenir una vida més feliç. Eida, adeu i fins a la pròxima.
Sala tu vida, dile al jefe que hoy no vas a trabajar. Ponle sala tu vida, pon a prueba su sentido del humor. Coge aire y respira, ya tienes cara de estar mucho mejor. Dale vida a tu vida, desenganchate de tu televisor. Dale vida a tu vida, la mejor pantalla es tu imaginación. Mira al cielo y respira, ya tienes cara de estar mucho sabor de boca, medicina natural para esclavos de la vida en sociedad. Ponle sal a tu vida, más vinagre y un poquito de sal a tu vida, lo prohibido siempre tiene otro sabor. Prueba un poco y respira, ya tienes cara de estar mucho mejor. Medicina natural contra el mal sabor de boca, medicina el mal sabor. sociedad.